Doncs la Festa Major té tres personatges que van ser presentats a finals del mes de juliol. Hi ha un pandonista de Festa Major, una pandonista per Santa Tecla i un pregoner barra pregonera. Aquest any és un pregoner, és en Xavier Gimeno. Xavier, bon dia.
Bon dia.
Xavier Gimeno és el pregoner de la Festa Major. Des de quan ho sap, pues?
Des del mes de febrer.
Des del mes de febrer. És temps més que suficient o no?
Per fer el pregó, per escriure, per preparar-lo, sí, jo crec que sí.
Per un pandonista és més fàcil de preparar el que s'ha de preparar. S'ha de preparar coses sempre, probablement, però clar, no s'ha de preparar un text.
Jo no t'ho sé dir perquè de pandonista no n'he estat mai. Però en tot cas la meva experiència com a pregoner crec que és temps suficient, sí. Potser fins i tot massa, perquè clar, com que el primer que et diuen és que no ho pots dir a ningú, com a màxim a la família més directa, aleshores penses que potser és un pèl exagerat. Però bé, jo també entenc que la comissió doncs vulgui treballar en temps i anar descartant coses el més aviat possible. Però vaja, és una anècdota.
S'ho esperaven, sabia que li dirien?
No, la veritat és que no m'ho esperava. I de fet, el Joan Duran, quan em va concertar l'entrevista per donar-me la notícia, de fet m'havia mig enredat amb una altra història, és a dir, em va enviar un WhatsApp i em va dir: ens hem de veure per parlar, no sé què, ara no ve el cas. I aleshores jo anava mentalitzat doncs per parlar del que m'havia enviat el WhatsApp. I aleshores, quan vaig veure el president de la Comissió de la Festa Major i el Joan Duran, ja vaig començar a rufar el nas. Que m'havien enredat mig a mig.
I un cop enredat, i tenint en compte que ja van fer la previsió de que en Xavier Gimeno no s'imaginés de què anava el tema, quina va ser la reacció?
La reacció doncs va ser... vaig acceptar-ho.
No va costar d'acceptar?
Els hi vaig preguntar tres vegades si s'ho havien pensat bé. Una, dues, tres vegades. Aleshores, davant de la insistència, vaig pensar que sí, ells, que eren persones expertes i que dominaven el tema i les circumstàncies, doncs veiem clar que jo havia de ser la persona, doncs jo tampoc no era ningú per negar-m'hi.
Per què us van dir que us havien escollit?
No els hi vaig preguntar. No els hi vaig preguntar, i per tant no m'ho van dir. En tot cas, el que vam estar comentant és un fet que és, ens sembla que molt exclusiu de Sitges, i és que la major part de pregons de festes majors que es fan per localitats catalanes, doncs s'acostuma a convidar una persona estranya al poble, no? Acostuma a ser una persona cèlebre, un personatge doncs mediàtic, i a Sitges presenta una tradició doncs ben diferent, que és que el pregó és responsabilitat d'un sitgetà. I això crec que és un motiu que ens ha de permetre ser molt orgullosos d'aquest fet, perquè jo no en conec cap de població, de poble, de ciutat doncs que tingui aquest costum. I aleshores ho vam comentar amb el Joan, i fins i tot em van fer una confessió, em va dir: sí, en som conscients, i a més creiem que és una tradició que es pot mantenir durant molts anys, és a dir, que tenen altres pregoners en cartera.
Aleshores, una tradició que a més per una banda és molt bona pel poble i per una altra banda és molt compromesa pel pregoner.
Molt.
Perquè molt clar, això de ser veí de qui pregones és una responsabilitat superior.
No és que sigui una responsabilitat, sinó que dona el to del que ha de ser el pregó de Sitges. I d'això te'n faré 5 cèntims, perquè si no ja començaria a fer el pregó i tampoc em sembla que és el moment per fer-ho. Però un pregó d'una festa és, crec jo, una invitació a la festa, a qualsevol lloc, a qualsevol població, i que aquesta invitació es fa per part, doncs, com deia abans, d'una persona coneguda, mediàtica, cèlebre, etc. En el cas de Sitges, evidentment, el pregó és una invitació a la festa, però és una invitació a la festa que té les seves lleis, que té les seves... Podríem dir, en termes literaris, que el pregó de Festa Major de Sitges és un gènere literari en si mateix. Pot semblar una hipèrbole, una exageració, però em sembla que és veritat.
I tots els pregoners tenen la, entre cometes, no escrita obligació de respectar aquesta llei.
Bé, jo no et sabria contestar perquè jo no em sé posar en la pell dels que m'han precedit. En tot cas, jo crec que, en el meu cas, evidentment que sí, i pel que recordo dels últims pregoners que m'han precedit, diria que també va en aquesta línia.
Heu consultat altres pregons, altres pregoners, altres persones a l'hora de començar a embastar-ho tot?
He recordat pregons, no els he consultat, no els he tornat a llegir, tot i que ho podia fer, perquè l'estructura del meu la vaig tenir clara molt aviat. I aleshores m'he volgut mantenir una mica impermeable a influències d'altres, no? I també, tot i que en un moment vaig pensar, dic, haurem de consultar doncs llibres més erudits per no dir, equivocar-nos, no? Cosa que seria dramàtica. Però ni tan sols això he fet. En un moment que vaig tenir l'estructura pensada, aleshores m'hi vaig posar i ha sortit, o sortirà, perquè encara no ho tinc enllestit, sortirà com sortirà, però la veritat és que he volgut que fos personal, tot i respectar el que et deia abans del que crec que han de ser, des del meu punt de vista, que em puc estar equivocat, el que ha de ser un pregó de Festa Major de Sitges, que, insisteixo, és diferent
sempre
a d'altres. No que cada pregó és diferent, evidentment,
és evident.
Perquè la personalitat de cada pregoner també és diferent.
I també sempre és personal, un pregó. Clar,
jo crec que sí.
Si no, aleshores, cada any podríem fer el mateix, oi?
És clar.
Per tant, en aquest sentit, la invitació a la festa estarà molt relacionada sempre amb la personalitat de qui doncs, és encarregat de fer-la. La personalitat, amb les sensacions, amb les experiències, amb el que vulgueu, però sempre... Doncs...
Sempre sí, ha de ser. És, d'alguna manera és la seva visió personal, evidentment. I disculpen si no sóc més explícit, però no,
és a dir,
haig de vigilar de no trepitjar-me a mi mateix.
Sens dubte. Jo tinc l'obligació de preguntar i intentar no trepitjar tampoc. És a dir, entenc perfectament doncs, la prevenció que ens fa en Xavier Gimeno, perquè també és ben lògica. Quina és la relació d'en Xavier Gimeno amb la festa? A veure.
Actualment?
Sí.
Actualment la relació de la meva relació amb la festa és la d'una persona que ha viscut diversos estadis al llarg de la seva vida de la festa i per tant que ha vist la Festa Major des de diverses talaies diferents, no? Des de quan era petit fins la més immediata, que és la de pare de tres criatures que han viscut i encara viuen la festa, mare meva, és a dir, que han viscut, encara viuen la Festa Major amb una passió que jo no pensava que es pogués assolir. En aquest sentit, crec que també per l'edat em toca viure ja la Festa Major amb una mica més de repòs, cosa que també és d'agrair.
Per tant, ara us toca fer el Ball de l'Espectador, allò que es diu popularment com el Ball de l'Espectador.
Sí, però majorment he estat un espectador. Un espectador des de llotges diferents.
Heu ballat mai?
Ballat què? Algun ball? Algun si he
ball.
Participat en algun ball, directament a la Festa Major, no si excloem el fet que fer de regidor en certa manera...
El ball també, de l'autoritat, oi?
També és un ball que em va tocar fer durant 4 anys. Per tant, si excloem aquest, no. Però si l'incloem, perquè no? També, també.
Sí, el ball de les autoritats, té una certa... A més, en altres pobles tampoc es viu com aquí.
El ball de les autoritats. No ho sé, ho desconec, però diria que no.
Per tant, doncs, des d'aquesta visió d'espectador heu anat seguint una certa evolució d'aquesta festa, una festa que quan éreu jove era d'una manera i probablement és d'una altra.
Sí.
No vull trepitjar el pregó, eh? És a dir, no sé si m'estic ficant en terreny minat o no, però jo vaig preguntant.
No, perquè no vull fer un pregó erudit, ni molt menys.
Com, des d'aquest punt de vista d'espectador, d'implicat en la festa a través de ser pare de 3 criatures, com la veieu, aquesta festa?
Actualment?
Sí, continuo. Actualment, perquè és que de fet ens interessa aquesta visió actual que té, doncs, la persona que ens pregonarà la festa.
La Festa Major de Sitges té una vitalitat en si mateixa que ha de ser l'enveja de poblacions que tenen una vinculació amb les tradicions grans i potents com pot ser la nostra. En aquest sentit, i jo, que a més he estat per motius laborals vivint i treballant a Vilafranca, que com sabeu és un lloc referencial també pel que fa a les tradicions dels balls populars, crec que en aquest, si em sent d'algun vilafranquí pels quals tinc un gran afecte, suposo que s'enfadaran, però a mi em fa l'efecte que la passió amb què es viu la Festa Major de Sitges no es viu en altres llocs. I no sols la passió, sinó... A veure, per això pot ser una mica complicat d'explicar. La potència que té la Festa Major en el sentit que és capaç de generar noves formes festives dins de la mateixa tradició, doncs, que fa uns anys eren impensables, no? La qual cosa provoca un debat també que és molt interessant, que és el debat entre fins a quin punt s'han de reformar les formes tradicionals o s'han de mantenir. Jo amb això no hi entraré perquè no sóc en absolut un expert ni és a mi a qui em pertoca. El que sí que crec que és destacable és el fet com la Festa Major de Sitges no és té la necessitat, anava a dir-ho, potser no és la necessitat, sinó que té la virtut i la força d'anar-se reinventant any rere any sense trair, encara que potser alguna gent sí que es pensa que en algun moment s'acaba traint aquell aspecte més essencial de la festa, jo crec que no. I em sembla que és una de les coses més destacables i de la qual ens hem de sentir orgullosos.
Estem entenent, per tant, que tenim una festa que, malgrat ser molt tradicional, està en una evolució permanent.
Sí.
I això deu ser bo.
Jo no sé si és bo, en tot cas això, el temps ho dirà, no? Perquè el temps sentencia amb l'oblit aquelles coses que no seran encertades,
que de fet ja ha passat més d'una vegada.
Evidentment, hi ha innovacions que no funcionen i aleshores desapareixen, però n'hi ha que no i que es mantenen i fins i tot que es potencien. Però el que és veritat és que la Festa Major genera una passió que... No sé, crec que els sociòlegs o la gent que estan interessada en aquestes coses hi haurien de parar esment, perquè és digne de ser estudiada.
A més, ens mirem molt al melic, oi, durant la Festa Major?
Bueno, és que ens hem de mirar al melic, si no ens el mirem... Jo a mi em sembla fantàstic que ens mirem al melic durant la Festa Major i durant Santa Tecla. El problema és que ens el mirem tot l'any.
Anava a dir, l'altre dia algú em deia que a Sitges la Festa Major és com un cap d'any. És a dir, que comença l'any i acaba l'any per Festa Major. No...
Pues m'ho estàs dient a mi, que em dedico a la docència i que començo el curs al mes de setembre, és a dir, just una setmana després de Festa Major, no et diré pas que no. A més, tenim en compte que d'aquesta manera també recuperem els cicles més naturals i que el setembre està a punt de començar la verema, és a dir, un producte tan vinculat a la terra i que havia estat tan vinculat a la nostra economia, per què no? Per què no? El que passa que també s'han de respectar les els cicles cronològics de l'església religiosa, que per alguna cosa hi són.
L'1 de gener és l'1 de gener. Quina és la vostra festa major actual? És a dir, sou de seguir-ho tot, de fer les 36 hores intenses, d'anar tots els actes, de mirar-ho tot des del mateix lloc, de cada any canvieu? Com ho plantegeu?
Tinc 54 anys.
Correcte. No, hi ha gent amb 50 i tants anys que també ho fa tot, eh? Per això.
Soc molt selectiu. La meva època de no perdre'm absolutament res, que està situada en la meva adolescència, molt puntualment en la meva adolescència, ja ha passat, no? Uh-huh. Ja ha passat, i això, clar, en aquells moments ho vius no sé si intensament tot, però amb els anys vas vivint no és que visquis intensament altres moments, és que descobreixes altres moments que fins aleshores no havies descobert. M'explicaré. El dia que presentàvem a finals de juliol que ens presentaven com a pregoners i com a pendonistes, em van fer una pregunta semblant a aquesta que m'estàs fent tu. El Joan em diu, quin és el moment que vius amb més intensitat, amb més intimitat de la festa? I aleshores jo li vaig contestar, duia a pensar que sortia per pataneres, i no, era perquè veritablement ho sento així. I és el moment en què comencen els balls, no? després de la ballada de sardanes, després de l'entrada de gralles, dels morterets, el moment en què baixen els balls pel carrer Major i arriben al cap de la vila. Per què? Doncs perquè a casa meva, durant aquests últims anys, dues, tres setmanes abans, la festa major ja es començava a viure com passa en moltes altres famílies, no? Per què? Doncs perquè, quina és la dinàmica d'una casa doncs, on hi ha gent que participa en els balls populars? Doncs que fa unes setmanes abans que estan assajant. A casa meva, ara, la meva filla, l'Amèlia, doncs ja fa un mes, doncs que... Es diu aviat, eh? No, un mes i mig. Fa un mes i mig que ja estan assajant el ball de gitanes. La uniformitat ha de ser impecable i no pot fallar absolutament res, és a dir, tot ha d'estar a punt de revista. Bé, això són els preparatius, però quan jo veia, quan veig els meus fills, els grans ja no, perquè ja tenen una edat i ja feien de pastorets i ja també els hi ha passat l'edat, no? Però la forma en què picaven el ball de pastorets, la forma en què feien la bota, la forma en què la meva filla de gitanes salta al moment en què entra el cap de la vila, és un moment únic, i és únic perquè en aquell moment s'estan estrenant i notes que en aquell cop, que en aquell bellugar-se, s'està concentrant tota la preparació que hi ha hagut durant els dies, que tot ha d'estar perfectament mesurat i estudiat, i una cosa molt important, i encara no hi ha aquell punt d'inèrcia que a partir d'aleshores es comença a donar, perquè hi arriba un moment en què els balls diguéssim, es belluguen d'una forma inercial, no? Perquè quan és si vols l'altet o la monotonia, que no és així, però, no? però hi ha aquell punt...
Les processons són llargues.
Les processons són llargues, no? Uh-huh. Però en aquell moment, aquell punt inercial de repetició, d'intentar doncs fer les coses sense espontaneïtat, sinó amb un punt repetitiu, no hi és. I aleshores jo, quan vaig descobrir aquest instant, que només el pots viure si has estat pare i si has viscut prèviament el que suposa preparar la festa major i prèviament haver passat també per l'aventura d'haver estat pare de criatures que també han anat a la matinal de Santa Tecla i que també suposa, perquè clar, quan les criatures eren més petits la dansa començava doncs, a finals de juliol i no acabava fins a Santa Tecla.
Ah, exacte, això és el que anava ara a preguntar, clar, els assajos dels petits encara són més llargs.
Sí, són més llargs i a més impliquen més la presència dels pares.
Clar,
no?
Correcte, perquè se'ls ha d'acompanyar, s'hi ha d'estar...
Hi ha els preparatius. A casa meva ara el gegant ja no hi és, perquè ja l'hem cedit fa un parell d'anys, vam cedir el testimoni, no recordo en qui, no? Però encara hi ha un drac, trossejat, i si et vas passejant per casa vas veient restes com si fossin restes d'una batalla de, per tot arreu, però tot són objectes que tenen la seva gràcia també.
Per tant, doncs, aquesta vivència la podríem concentrar en l'instant màgic de la baixada de les dues, que és a un quart de tres, doncs, quan els balls comencen a entrar al cap de la vila després de baixar el carrer Major. A partir d'aquí, doncs, pel que hem entès, en Xavier Gimeno, doncs, ja selecciona bé, ho viu amb una certa calma, deixa que els balls surtin al carrer, se situa als mateixos llocs o aneu variant? També això és...
Hi ha uns llocs que són indefugibles, que són obligats. Per exemple, a la processó de Sant Bartomeu sempre, sempre la veiem, el primer pas sempre la veiem des de casa dels meus sogres, perquè és, en certa manera, un lloc privilegiat. I després, sempre, el ritual sempre després segueix anant directament a la plaça de l'Ajuntament. La bandera no, la bandera ens anem movent, i també m'agrada moure'm perquè el paisatge de la Festa Major no és uniforme, sinó que va canviant. Uh-huh. Va canviant any rere any i va canviant carrer a carrer. I aleshores, veure com... saber apreciar aquests canvis també és una cosa molt interessant, sobretot si t'agrada observar la gent, no? I aleshores la bandera té aquest punt de descoberta, doncs, que també per mi és molt interessant. La sortida d'ofici té aquell punt culminant, doncs, que és indefugible, no? És aquella intensitat elevada al màxim, com també és especialment emotiu la cloenda, no? Perquè és el moment en què la nostàlgia es torna a obrir.
Sou de matinal? No sou de matinal?
No, la no. Matinal ja... La meva dona és molt, molt, molt de matinal. Molt de matinal. I a mi una de les coses que dissortadament fa ja uns anys que no puc gaudir és llevar-me sentint olor de nardos a casa, perquè això dels nardos et sembla que va de baixa.
Sí, no n'hi ha tants, n'hi havia hagut molts
abans, n'hi havia més.
I el castell de focs, la baixada de les...
Sí. No, el castell de foc també ha estat, és un, vaja, un clàssic.
De fet, és pel que es coneix a fora la Festa Major de Sitges, bàsicament pel castell de focs.
Ah, no t'ho penses, eh? No t'ho penses.
És el que ens porta més gent.
Evidentment, el castell de foc és un reclam de primera magnitud, però la Festa Major és coneguda. A veure, en poblacions com Vilafranca i com poblacions veïnes saben el que és la Festa Major, independentment del castell de foc, eh? Saben el que és. I en el cas de Santa Tecla, la matinal de Santa Tecla, els ullals se'ls esmolen i bevegen una mica pensant el que tenim aquí, que és una escola de futur que ja voldrien tenir i que no se n'en surten.
Bueno, ells tenen la festa dels petits, em sembla que és l'endemà de l'endemà, oi? L'endemà de Sant
Ramon. I quant
de
temps fa que ho tenen?
No ho sé, no fa molt, oi?
Doncs seria qüestió d'explorar-ho, no? Però, a veure, jo he vist molts vilanfranquins de prop participar a Santa Tecla, a la matinal de Santa Tecla, sí.
D'acord.
I a veure, i no hi ha res a dir, en absolut.
Cap problema, que baixi, no, que baixi. Estan convidats,
és oberta.
A veure, ells per Sant Bartomeu l'estan esperant, perquè una setmana després de Sant Bartomeu sempre toca Sant Fèlix, per tant no tenen pas tan
no, hi ha molts vilafranquins que venen,
Com després molts sitgetans pugen per Sant Fèlix.
També, el que passa que som més exclusius, i sobretot els sitgetans anem sobretot a veure els castells.
Els castells, oi? Sou molt de tradició popular? Volteu molt?
No, però sí que, per exemple, últimament la passió m'ha passat una mica, però era fidel seguidor dels verds, per exemple. Els castells ja fa temps, Fa temps en què era una... Quan era jove...
Sí, abans de l'esclat actual. Ara estan a nivells estratosfèrics, oi?
Als castells et refereixes. Sí. Però no, vull dir-te que fa temps, i aquesta excursió que deies, passava Sant Bartomeu, Sant Fèlix, doncs ja fa temps que sí que ho havíem fet i anàvem sobretot a veure els castells, i no sols, perquè l'entrada de Sant Fèlix, per exemple, me'n recordo veure haver-hi estat present en més d'una ocasió. Però últimament no, vull dir, puc ser un espectador privilegiat, perquè no, però ja no ho visc amb la passió que havia viscut, però és que és, també els anys passen.
I cadascú evoluciona, anava a dir. A veure, per tant, en Xavier Gimeno, hem repassat aquesta, doncs, gairebé hem repassat tots els actes. Des d'aquest punt de vista d'espectador que em dèieu al principi, tocaríeu alguna cosa?
Ai, no seré pas jo que entri en aquest debat.
És un debat molt perillós, eh?
Perillosíssim.
Terreny minat.
No ho sé, jo no... La veritat és que em considero un profà absolut amb aquestes qüestions i fa molta por, perquè és que és un equilibri molt delicat entre la innovació i la tradició, no? Perquè són termes excloents. Sembla de vegades que allò que és tradicional és intocable, però clar, si una cosa és intocable, l'estàs condemnant a repetir-se i, per tant, en certa manera, l'estàs condemnant a una desaparició lenta, no? D'altra banda, la innovació abrupta comporta el perill de desnaturalitzar allò que s'està renovant.
Per tant, la clau seria l'equilibri, però la dificultat és saber on està aquest equilibri, no?
Evidentment, la clau, però no només en això, la clau en tot, sempre és buscar aquest equilibri. El que passa que això no és gens fàcil. Saber fins a on pots innovar fins al punt que no estàs, perdó per la paraula, prostituint allò d'on vens, és dificilíssim, però es pot fer.
Per tant, no participeu en debats de festa major?
No. Els veig des de fora, m'interessen perquè entren en joc aquestes coses, però no.
Que a més són debats...
no aniré als llocs a les tertúlies que s'organitzen, ni donaré...
Que són debats molt viscerals, anava a dir.
Ho entenc, perquè m'arriben a través de casa i el que es comenta, el que es deixa de comentar, però jo no. És que em considero que sóc un profà en la matèria i Déu me'n guarda d'emetre una opinió que no estaria justificada.
El dia de la presentació, Xavier Gimeno va fer esment, no sé si ho repetiré correctament, però alguna cosa així com que algú us havia dit l'any passat alguna cosa al voltant de l'obligació i el deure.
Sí. Va ser una bona amiga, quan presentàvem, l'any passat em van demanar un article pel programa de Festa Major, mentre l'acte de presentació, d'una forma informal, una bona amiga em diu, per cert, tu ja has fet el pregó de Festa Major? I aleshores jo, una mica esbarat, li contesto no, i no sé si en tinc la vocació. Aleshores aquesta bona amiga, amb tota l'amabilitat del món, em va dir, no és una vocació, és un deure. I aleshores jo em vaig quedar una mica sobtat i vaig entendre el que volia dir. El que passa que, també com vaig aclarir el dia de la presentació, explicat així és explicar una cosa a mitges. Perquè, i això també la meva amiga ho sabia, no? Perquè evidentment és un deure, però és un deure que et produeix una gran satisfacció. Per què? Doncs perquè vulguis que no, quan fas el pregó estàs retornant a Sitges, a la col·lectivitat, a la seva gent, al seu paisatge, a la seva història, a les seves tradicions, és a dir, a tot allò que ens ha fet com som, una mica el teu agraïment i el teu reconeixement, no? I aleshores això produeix una gran satisfacció que no tothom té l'oportunitat de poder-ho fer, i en aquest sentit...
Només ser un pregoner l'any.
Clar, i no tothom és pregoner. Seria fantàstic que tothom pogués ser, que tothom pogués ser pregoner i que pogués passar per aquesta experiència, no? Però no pot ser. I aleshores és un deure, però és un deure que produeix una gran satisfacció, per això que acabo de dir.
Us ho heu pres d'aquesta manera, entenem.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Esteu content de poder fer aquest pregó?
Que si estic content, estic contentíssim, que és que he donat a entendre el contrari, potser.
No, en absolut.
No, a casa, fa dies que no es parla d'altra cosa.
Que d'aquest pregó.
Ah, sí, el pregó, de com anirà tot, i d'una gran preocupació perquè tot surti bé, segons el que està previst, tot i que el pregó només el conec jo.
Sou persona de lletres, el pregó serà exclusivament llegit, oi?
Sí, paraules. Va ser l'única condició que vaig posar als membres de la comissió quan ho van proposar. Dic, jo, si faig un pregó, només utilitzaré paraules.
De fet, ja fa anys, si no recordo malament, sí, que només s'han utilitzat, sí, paraules. Sí, sí que va haver uns quants anys que es van utilitzar algun
altres
altre
recursos,
tipus,
que sí, és allò que dèiem abans de la innovació, no? Els canvis de com es va innovant. Però jo no em veig absolutament impotent d'utilitzar altres recursos, i aquell en el que em sento més còmode és en la paraula escrita. Una altra cosa és la paraula parlada.
Ara ho anàvem a preguntar, això també. Una cosa és escriure, i per una persona més o menys avesada a escriure, doncs escriure pot costar més o menys, però doncs en sap. I una altra cosa és expressar-ho davant del públic. Com us veieu?
Veig bé, perquè no penso teatralitzar ni de dramatitzar res. Senzillament el que faré serà llegir de la forma més entenedora que podré i que sabré fer allò que ja està escrit. Per tant, el que han de funcionar no és tant la dicció, que ha de ser una dicció que no entorpeixi les paraules, sinó les paraules en si.
Està sortint llarg, curt? La mida justa? Hi ha una mida justa pel pregó?
Sí que hi ha una mida justa, clar que hi ha una mida justa. El que passa que és una mida justa que no es pot mesurar en temps, tot i que tens unes orientacions. De vegades la mida justa són 5 minuts, però de vegades la mida justa pot ser una hora. Això com, el que passa que això només es pot saber en el moment en què estàs allà al davant i veus com va reaccionant la gent, no? Si la gent admet tot allò que li vas donant i ho va doncs entenent i no se li fa pesat, la cosa es pot anar allargant, i dius, ha passat una hora, doncs sí, no m'he enterat, no, això és una mida.
L'únic problema és que no es podrà rectificar.
No,
estàs en marxa, estàs en marxa.
Clar, bueno, es podria rectificar, però jo no ho penso fer. Jo no ho penso fer, i aleshores les previsions són importants, i en aquest sentit les recomanacions i els consells dels membres de la comissió que recullen l'experiència dels altres pregons és importantíssim. Ja, evidentment jo els he seguit amb els ulls tancats.
El Marc, des de fa uns quants anys, és la plaça de l'Ajuntament amb el doctor Robert a l'esquena, oi?
Incomparable.
És el pregó ha estat molt, jo recordem, inicialment era allà al Saló d'Or, després sí, va baixar baix al Racó de la Calma, ha passat pel Parc de Can Bota, al final ha arribat aquí i sembla que d'aquí no es mou.
Agafa uns anyets, no? Dos o tres, no?
Sí, dos o tres.
A mi em sembla bé, no tinc res a dir. El Saló d'Or era un marc solemne, el que passa que es va fer petit, suposo
petit,
que va ser...
I calorós.
Sí, calorosíssim. I el que passa que en aquells anys, jo aleshores era regidor, recordo que al final hi havia una invitació a la gent, als assistents, i es pujava dalt de les terrasses i quedava una cosa.
Cert.
Però clar, però era l'assistència aleshores era molt, molt més limitada. Llavors ja es va baixar el Racó de la Calma.
A més, el Saló d'Or també tenia problemes estructurals. Em sembla que hi ha cap a la part del final, sí, cap a la part.
Això està resolt, ja.
Sí, no, que n'havia tingut, i aleshores també diguem que l'obligació de baixar baix va venir fonamentada també.
Ah, això ho desconeixia jo.
Sí, és a dir, diguem que es va barrejar la fam amb les ganes de menjar, oi?
La fam amb les ganes de menjar, no ho sabia. El Parc de Can Bota trobava que quedava un pèl desengelat, les vegades que hi vaig anar jo em va semblar això, i em sembla que la plaça de l'Ajuntament és un lloc fantàstic.
A més, sí, perquè és el lloc on qui no hi és no hi és comptat, és a dir, qui vol i volen, qui, vol, sí. Qui hi és qui vol anar.
Sí. Sí, llavors, que és el, potser el que passava en, el parc de sobretot al port de Can Bota, que hi havia gent que passava massa. Ja, passava volants, que t'afanejaven i ves què fan, i sí, amb uh-huh. això tens raó. Qui puja fins allà dalt és que vol anar a sentir el pregó, sí, sí.
Uh-huh. Enyoreu el ball de les autoritats?
No. El ball de les autoritats?
Sí, precisament. Això és el que hem preguntat, és exactament el que hem volgut dir.
En absolut. I en cap dels sentits i les insinuacions que hi poden haver-hi en les teves paraules. No, rotundament no.
De fet, és probablement, si es parla en qualsevol autoritat present o passada, ningú l'enyora, aquest ball, eh? O gairebé ningú. És un ball pesat, oi?
És un ball pesat, sí. El que passa que tampoc hi vull entrar gaire.
No.
m'hauràs d'excusar i m'hauràs de perdonar, perquè és que si no em trepitjaré a mi mateix.
D'acord, perfecte. Hem entès el missatge, també. Per tant, no entrarem en el ball de les autoritats, al qual doncs en Xavier Gimeno el recorda, però diguem que no hi vol entrar d'una manera excessiva. Veu escriure molt de tirada quan veu començar? Perquè un cop el guió va estar més o menys estructurat, sí. S'escriu ràpid?
Sí, quan saps el que vols dir i com ho vols dir, és qüestió de trobar les paraules, que no és fàcil. Uh-huh. Trobar les paraules és un dels exercicis més difícils. Si saps el que vols dir i com ho vols dir, és difícil. Però la pregunta és si jo he escrit amb una tirada, no? Uh-huh. La resposta és que sí. Uh-huh.
Les coses han anat sortint del cap, és a dir, que més o menys un ho ha estructurat i aleshores... Això li ha permès en certa mesura doncs anar-ho que sortís amb una certa fluïdesa si heu escrit amb una tirada.
Sí, les coses han sortit del cap, el cap filtra. Uh-huh. Però el primer lloc d'on t'han sortit jo diria que són la memòria vivencial i sentimental. Uh-huh. El que passa que no pots presentar les coses des d'un punt de vista cru com pot ser, i si fas cas només dels records i de les emocions, i aleshores cal una ment que estructuri, ordeni, endreci i acabi de donar significat a allò que prèviament has trobat en un altre lloc.
L'acabareu uns dies abans, l'acabareu la mateixa nit, com funcionarà això? Què preveieu?
Segueixo els mateixos costums que quan escric normalment, que és que m'agrada acabar-ho en temps, està enllestit, ja fa dies, setmanes que el tinc enllestit, el que passa que el deixo reposar, i si el text s'aguanta, és a dir, en aquest sentit, si és un bon most, si és un bon caldo, que diuen els vinaters, vol dir que el temps el suporta bé i que fins i tot amb el temps guanya una mica. Per això és important deixar-lo reposar un temps. I després li faré un parell d'ullades i l'haig de lliurar... Bé, l'haig de lliurar, el tindré a punt, doncs, però no penso fer grans canvis. Uh-huh. A no ser que quan m'hi posi una setmana abans, doncs, vegi doncs, que hi ha alguna cosa que grinyola d'una forma molt escandalosa, espero que no. Uh-huh.
Religiu força? O...
Sí, sí. Sí, és obligat i és una condemna perquè no estàs mai satisfet. No he fet mai una relectura que no canvies alguna cosa, no? I com que sempre estàs canviant, però vaja, això forma part de l'escriptura.
I l'altre, llegir algú abans?
No. A no ser que hi hagi algun... Em sembla que hi ha algun tràmit que desconec. Si no hi ha cap tràmit, per part de l'organització no ho llegiran.
Em sembla que ho lliuren després, sembla que ho lliuren després, perquè després es pugui publicar l'Eco i tot allò.
Ah, no, no, això es pot lliurar després, sí.
Va, per tant, doncs...
No, o sigui, la meva voluntat és...
No demanareu una opinió? Què et sembla?
No.
No.
No. Uh-huh. En principi no.
Bueno, un no categòric no cal fer-lo, oi?
No, no és un no categòric.
Content, Xavier?
Ah, sí, estic content, sí, sí.
Doncs Xavier Gimeno, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Hem intentat no apretar excessivament sobre el contingut, gairebé no l'hem preguntat. Una altra cosa és que, clar, evidentment, parlant de tot, tard o d'hora alguna cosa haurà sortit, oi?
Jo diria que no.
No?
No, perquè quan he vist que
derivàvem...
Sí, aleshores ja m'he aturat, però jo diria que no.
Doncs en aquest cas, moltíssimes gràcies, repeteixo, moltes felicitats per ser el pregoner de la Festa Major de Sitges del 2013. Molta sort en aquesta, doncs, declamació, en aquesta lectura, en aquest exercici i en aquest honor, doncs, que teniu de poder fer el pregó. I, doncs, no, evidentment, molt bona Festa Major.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
En Joan Totosaves conversant amb Xavier Gimeno, el pregoner de la Festa Major del 2013, el pregó el 20 d'agost. D'aquí res. Demà tornem, demà a la segona hora. Un conductor de trens de mitja distància, Luis Miguel García. I a la tercera hora, el temps dels llibres amb Rosana Lluch. Tornem demà. Que passin una molt bona diada del vinyet. Adéu-siau.